Què tal? Molt bon dia. Comencem el matí de Catalunya Ràdio, però no cridem gaire, no cridem gaire perquè diria que han passat els Reis.
Cridarem. Oh, hi ha vingut els Reis! Que rei, quantes coses! Oh. Xènia.
Doncs així es lleven ara mateix a casa de l'Aleix, a Vilanova i la Geltrú, com moltes cases de Catalunya, com moltes llars i moltes famílies. Ara és moment d'aquestes corredisses que dèiem, d'estripar els regals de pressa i corrent, perquè aquesta nit han passat els Reis. És per això que hem tret el nas a una d'aquestes cases, a la casa de l'Aleix i de la seva germana Xènia, i ara podem parlar amb l'Aleix. Aleix, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Com ha anat? Molt bé, content de parlar amb tu. Com ha anat això?
Gràcies. Pues molt bé, hem baixat amb la sorpresa que hi ha molts regals,
sí.
Els hem obert tots, i doncs ara pues aquí a la trucada.
Ara t'hem pres una mica per mirar el regal dels Reis, eh? Ara et sentíem, a tu i a la teva germana, obrint els regals. M'ha semblat sentir que hi havia un patinet entre els regals dels Reis, pot ser?
Sí, jo he demanat un patinet amb llums.
I te l'han portat?
Sí.
I t'agrada? Sí, sí. I t'agrada?
Sí, m'agrada molt i és molt gran.
Què més t'han portat els Reis, Aleix? O què més us han portat?
Doncs a mi m'han portat més un Funko Pop del Trisky de PortAventura.
Mm-hmm. I ja està?
Entrades al Tinglado.
Ah, molt bé el Tinglado. Això és com a bon vilanoví, eh?
Que anirem jo, la meva germana i la meva mare.
Molt bé.
També anirem... també m'han portat com un multiusos, que és truqueladora i per fer sellos i celos i coses de manualitats.
I a la Xènia què li han portat?
Mira, a la Xènia li han portat un Lego... una boca pel secador, per al cabell, i una colònia, la que ella volia, justament. Mm. També li han portat un regal al Bax, que és el meu conill, que fa 2 anys, avui, ens van portar els Reis. Mm. Li han portat una caseta.
Una caseta?
Sí.
I els pares, els hi han portat alguna cosa? Perquè sentia que hi havia el seu nom,
sí,
també, amb algun regal, eh?
Sí, al meu pare li han portat una cartera. I a la meva mare li han portat entrades del Tinglado, com a mi, i a la meva germana, i un bolso del Desigual.
Carai, moltes coses. Heu fet molta bondat, tots plegats, eh?
Sí. I a més, ara anirem els cosins i les tietes a recollir regals a casa de la tieta Pilar i després anirem a casa de la iaia.
Molt bé.
Després de recollir tots aquests regals, anirem a casa de la tieta Teresa a dinar, tota la família.
Doncs escolta, Aleix, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. No, et deixem jugar amb les joguines que t'han portat els Reis, sí, i amb el patinet de llums.
Gràcies.
Moltes gràcies, eh? Que vagi molt bé el dia.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé a l'Aleix i a tota la família que ens han permès treure el nas a casa seva en aquest 6 de gener, matí de Catalunya Ràdio. Dia de Reis.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Les 8 i 5 minuts, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio en aquest 6 de gener. És dia de Reis, avui en parlarem molt, dels Reis. Parlarem també, volem parlar amb més gent com l'Aleix, amb més nens i nenes com l'Aleix, que ens expliquin què els han portat els Reis, què havien demanat, si han fet bondat o no, si els han portat el que volien o no. Avui en parlarem molt i molt aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui també és el dia que, per dir-ho d'alguna manera, s'acaben les festes de Nadal. Per exemple, avui és el dia que es dona per acabada l'operació de trànsit per aquestes dates, per les dates de les festes nadalenques. La bona notícia és que, com a mínim, en aquestes últimes hores tampoc no hi ha hagut massa retencions. La mala notícia, la pitjor notícia, és que hi vam tenir dos accidents mortals més a les carreteres catalanes, una a Tarragona i l'altra a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Amb aquests accidents i amb aquestes víctimes mortals ja són 5 les persones que han mort a la carretera des que va començar l'any, és a dir, una per dia. Una per dia. Això és el que ja avisaven el Servei Català de Trànsit al principi de les festes nadalenques, que eren dies molt complicats perquè són dies en què es baixa molt la guàrdia, en què es fan desplaçament curts i es demanava molta prudència. A banda d'això, avui és 6 de gener i a banda dels Reis, en el, diguem-ne, la crònica política, avui vindrà marcada també per un esdeveniment a Madrid. Perquè el 6 de gener és el sinònim de la Pasqua Militar, la cerimònia que cada any reuneix la cúpula dels exèrcits i la Guàrdia Civil, però aquest any, aquest 2025, amb una novetat.
Hem de tenir una situació de cara d'amada. Recuperar l'activitat a les escoles, recuperar tota l'activitat...
I participarà la consellera Núria Parlon. La Generalitat torna, d'aquesta manera, a enviar representació a la Pasqua Militar després que els últims governs, els governs independentistes, no ho fessin. Ja sabeu que el president Salvador Illa també va participar ara fa pocs dies en el Dia de la Hispanitat, també per primera vegada en els últims anys, després de governs independentistes que no hi assistien. I aquesta matinada, als Estats Units...
Good evening and welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night.
S'han entregat els Globus d'Or, un dels premis de cinema i de televisió més destacats que d'alguna manera donen el tret de sortida de la temporada de premis. D'aquí poquet o d'aquí una setmana es vaja, hi haurà els Oscars i tot el calendari de premis que afecta l'audiovisual. Aquesta nit s'han premiat pel·lícules, podrien dir que poc vistes, com The Brutalist, que de fet no s'ha estrenat encara del tot, i Emilia Pérez, el musical de Netflix en castellà que explora la identitat trans.
You're undeniable talent. I know that it's a competition, but all that I have witnessed is just us showing up for each other.
Zoe Saldaña ha guanyat el premi a la millor actriu de repartiment per aquesta pel·lícula, per Emilia Pérez, que també s'ha endut el guardó a la millor comèdia, a la millor cançó i a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
When we don't think we're smart enough, or pretty enough, or skinny enough, or successful enough, or basically just not enough.
I Demi Moore ha guanyat el seu primer Globus d'Or per The Substance, una de Substance, una de les pel·lícules que li ha valgut millors crítiques a l'actriu. En televisió, Shogun o Hacks han estat entre les premiades en aquests Globus d'Or d'aquesta mateixa matinada. I encara als Estats Units, avui...
On day one, we're going to stop the transgender lunacy.
El Congrés certificarà la victòria de Donald Trump. Recordeu que ara el Congrés certificarà la victòria de Donald Trump, és el pas que els seus seguidors van voler aturar ara fa 4 anys amb la sala al Capitoli. Trump ha promès, per cert, que en el seu primer dia de president indultarà els líders d'aquell assalt que hi hagi encara empresonats, que són uns quants. I en esports?
If I be honest to you, so I think also it's... I was not happy about this situation.
Després que Hansi Flick admetés que no està content amb la situació de Dani Olmo i Pau Víctor, els dos jugadors viatgen avui amb l'equip a l'Aràbia Saudita per disputar aquest dimecres la final de la Supercopa. El Barça presenta demà el recurs al Consell Superior d'Esports.
De l'enregistrament d'aquests dos jugadors, jo crec que és la gota que ha fet passar el got. Demanem, que és com que sabem...
Tot això mentre 10 grups opositors, incloent Víctor Font i Som un Clan, ja demanen obertament la dimissió de Joan Laporta. De fet, no només això, amenacen d'activar el vot de censura si Laporta no se'n retira de la presidència del club. Per sort, d'alguna manera, per sort pels aficionats al Barça, l'equip de la Lliga Femenina dona més alegries. 0-6 a la Reial Societat, amb, per cert, el quart hat-trick de la jugadora major en 4 mesos. Déu-n'hi-do, el quart hat-trick en només 4 mesos. En fi, benvinguts al Dia de Reis, benvinguts el dilluns 6 de gener de 2025. Molt bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Avui és dilluns, dia 6 de gener, dia de Reis. Ha creuat un front poc actiu durant la matinada, mullar el terra i poca cosa més, un parell de litres cap a les comarques de Ponent o del Pirineu més occidental, i continuarà portant-nos aquest temps variable durant aquest dilluns, amb els núvols més compactes cap al Pirineu, cap a les comarques de Ponent, alguna gota que es pot escapar aquest matí, però serà la tarda quan esperem que aquests ruixats es puguin estendre pel Pirineu i també arribar a l'interior de les comarques de Girona. La cota de neu anirà baixant dels 1.500 als 1.100 metres, i a la tarda acabarà entrant el vent de tramuntana i de mestral. Per tant, si aquest matí parlem de vent de sud, A la tarda parlarem de nord i això farà que la temperatura comenci a baixar.
Ara mateix són les 8 i 10 minuts. Repassem les notícies d'aquest matí de Reis amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Perquè a banda dels Reis, aquesta nit també hem estat pendents dels Estats Units.
And the Golden Globe goes to El Mal, Emilia Perez.
Aquest que sentim és un dels quatre premis que s'han portat la pel·lícula Emilia Pérez, una de les guanyadores de la vetllada, però no l'única. Una gala de premis que ha seguit el Francesc Garriga.
Les pel·lícules de Brutalist i Emilia Pérez i la sèrie Shogun són les grans guanyadores de la matinada. De Brutalist s'han dut millor drama, actor principal i millor director, mentre que Emilia Pérez ha guanyat millor comèdia, pel·lícula estrangera i actriu secundària. En sèries, la gran guanyadora ha estat Shogun, ambientada al Japó medieval. Millor sèrie, actor i actrius principals i actor secundari. També hem vist grans noms rebre reconeixements en altres categories. Jodie Foster, millor actriu en sèrie dramàtica per True Detective. Demi Moore, molt emocionada, millor actriu en pel·lícula per The Substance. I Colin Farrell, actor en sèrie limitada pel Pingüí. El millor guió de pel·lícula ha estat per Conclave, mentre que per Wicked només hi ha hagut un premi, el de pel·lícula més taquillera de l'any.
Això és el que han donat a sí aquests Globus d'Or, que també comentarem avui al matí de Catalunya Ràdio, però no deixem els Estats Units, perquè avui, 6 de gener, fa 4 anys, 4 d'això. És aquella sala al Capitoli. Avui fa 4 anys que els partidaris de Donald Trump van intentar entrar-hi per la força perquè Donald Trump havia perdut les eleccions i perquè Donald Trump els va convèncer que no era així, que no havia perdut aquells comicis. Avui, aquesta tarda, al mateix edifici, al Capitoli, faran el tràmit per certificar la victòria de Donald Trump a les eleccions del novembre passat i, per tant, el seu accés a la Casa Blanca. De fet, el futur president ha promès indultar els assaltants que són a la presó per aquells fets d'avui fa 4 anys, Francesc.
Si la neu no ho impedeix, el Congrés dels Estats Units certificarà aquest dilluns de forma oficial la victòria de Donald Trump a les eleccions del passat novembre. Ara fa 4 anys va ser justament en aquest procediment que Trump va intentar boicotejar-ho tot i que va acabar amb la sala al Capitoli a mans de seguidors seus. L'assalt va suposar la suspensió de la certificació de Joe Biden durant les hores que el recinte va estar ocupat. Dins del Capitoli van perseguir legisladors amb crits per assassinar-los i van ocupar els seus despatxos. Molts d'aquests assaltants són ja a la presó, però Trump es va comprometre en campanya a indultar-los pràcticament a tots. Aquesta vegada la certificació hauria de començar sense ensurts, tot i que la neu ho podria retardar. Si tot va sobre el previst, ha de començar sobre les 7 de la tarda, hora catalana. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que Joe Biden ha fet una crida als nord-americans a no oblidar precisament la sala al Congrés d'avui fa 4 anys, Francesc Soler.
Si el president dels Estats Units alerta contra els intents de treure ferro o directament de silenciar la irrupció violenta de centenars de partidaris de Donald Trump al Capitoli per intentar aturar la seva confirmació com a president electe. 4 anys després, en un article de Washington Post, Biden demana no oblidar un episodi que va posar a prova la democràcia dels Estats Units.
I entre els rituals del dia d'aquest 6 de gener n'hi ha de polítics, perquè com cada dia de Reis, per exemple, avui a Madrid se celebra la Pasqua Militar. És aquest acte que presideix el rei Felip VI, literalment al costat de Pedro Sánchez. Aquest any serà una miqueta estrany, perquè serà enmig de la polèmica per la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco. Com s'ha comentat, el rei ha dit que no pensa assistir a la inauguració de demà passat, per temes d'agenda, en teoria, que és un acte en el qual Sánchez donarà el tret de sortida als actes que la Moncloa organitzarà durant tot el 2025 per recordar els 50 anys de la mort del dictador. Anem a Madrid, Paula Brugets.
El govern espanyol li va convidar, però Felip VI al·lega motius d'agenda per no ser l'inauguració. Sánchez ha ideat un any d'actes per commemorar el mig segle de la mort del dictador.
Las consecuencias de aquella herida evidentemente son tangibles a día de hoy y exigen verdad, reparación y justicia.
Però la commemoració tensiona l'Estat. Tant el PP com Vox ho rebutgen i els populars ho veuen una maniobra de distracció de Sánchez per tapar la suposada corrupció.
Ellos a la España con Franco porque ya son tan pasado como él.
La zarzuela ha intentat aplacar la polèmica i diuen que Felip VI sí que participarà en altres actes durant aquest any per commemorar, això sí, diuen, l'inici de la transició, sense oblidar que Franco va escollir Joan Carles I com el seu successor. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs amb aquest panorama, gràcies, Paula. Amb aquest panorama, dèiem, el rei Felip VI i Pedro Sánchez doncs participaran en aquest acte de la Pasqua Militar avui, cadascun al costat de l'altre. Ara bé, la Pasqua Militar serà notícia per un segon fet. La Generalitat hi torna a enviar representant, Carme Clèries.
L'executiu ha confirmat que la consellera d'Interior, Núria Parlona, assistirà a la celebració que l'exèrcit espanyol organitza el Dia de Reis al Palau de la Capitania General. Els successius governs independentistes ho havien esquivat aquesta última dècada. La decisió en la línia de la represa de totes les les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol que ha impulsat Salvador Illa des que és a la Generalitat. Ja es van refer ponts amb la corona i a l'octubre el president va tornar a participar en el Dia de la Hispanitat. Carme Clèries, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara més coses de l'actualitat política. Avui el diari El País, per exemple, explica en portada que la Moncloa renova la seva xarxa encriptada per blindar les comunicacions de Pedro Sánchez. Ana Ayala.
Segons diu el diari, el Departament de Presidència ha decidit canviar els sistemes de xifratge després de l'espionatge a Sánchez amb el programa Pegasus. La renovació de la xarxa s'està fent per etapes i la primera correspon a la infraestructura de comunicacions xifrades de la Moncloa.
Tot això mentre, així que passi Reis, també explicarem aquí el matí de Catalunya Ràdio diu com s'accelera el calendari judicial. Un dels dies claus en aquest calendari és dimecres, demà passat, declara Miguel Ángel Rodríguez.
El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso és assenyalat des de la Fiscalia General de l'Estat com a origen de la notícia falsa en relació amb la causa per frau a Hisenda oberta contra la parella de la presidenta. Va ser aquesta notícia falsa la que es va tractar de combatre amb una nota de premsa que va incloure dades personals de la parella d'Ayuso.
La setmana judicial continuarà dijous. Aquell dia la jutge ha citat com a imputat el músic David Sánchez, germà del president del govern espanyol. S'investiga si la Diputació de Badajoz va crear una feina que no existia expressament per ell.
Passa un minut d'un quart de nou. A les últimes hores han arribat a les Canàries tres embarcacions amb 178 persones migrants a bord, entre elles almenys 16 menors d'edat.
Dues de les tres embarcacions van ser localitzades en aigües del Marroc, però el rescat el va fer l'Agència Espanyola de Salvament Marítim, que les va portar a Lanzarote. El tercer i últim caiuco rescatat va arribar a l'illa del Hierro. Els mateixos ocupants de l'embarcació van avisar els equips d'emergència espanyols quan ja eren molt a prop de la costa canària.
Aquesta qüestió, la qüestió de la immigració, serà un dels temes claus d'aquest 2025 en molts governs, un dels quals ara en parlàvem, el de Donald Trump, als Estats Units. On, per cert, els Estats Units, ho comentava abans el Francesc Garriga, estan enmig d'una onada de fred tremenda, una onada de fred polar. A les pròximes hores, de fet, es podrien arribar a les temperatures més baixes registrades al país des del 2011.
Sí, una trentena d'estats estan en situació d'alerta, cosa que afecta prop de 70 milions de persones, i estats com Arkansas, Kansas o Kentucky, la situació ja és d'emergència. Prop de 2.000 vols ja han estat cancel·lats en les últimes hores a causa de les baixes temperatures amb intenses tempestes de neu i vents que arriben als 80 km per hora.
Per cert, una novetat encara als Estats Units, prou cridanera. Des d'aquest diumenge s'ha de pagar per accedir a l'illa de Manhattan en vehicle privat.
L'objectiu de la mesura és reduir la contaminació i aconseguir finançament per l'empresa metropolitana de transport. El cost del peatge depèn de l'hora del dia i de si s'utilitza o no un dispositiu de telepagament. Així, la tarifa diurna puja en hora punta fins als $9 si es disposa d'aquest sistema i a $13 si no es té. De nit, el peatge és més econòmic.
I alerta amb aquesta qüestió que us expliquem ara mateix. Cada vegada més joves prenen Viagra.
Una de cada quatre Viagra són consumides per joves que se senten pressionats i, segons diuen, volen estar a l'alçada. Les vendes en farmàcia dels medicaments per afavorir l'erecció han superat durant l'últim any els 5 milions de dosis amb un creixement interanual del 8%.
Insistim que el motiu per prendre Viagra per aquests joves és voler estar a l'alçada, no que tinguin un problema físic, no que tinguin una malaltia, diguem-ne. D'aquí aquest titular cridaner que ens comenta pel matí de Catalunya Ràdio la sexòloga Helena Crespi.
Una notícia com aquesta reflexa la societat en la que ens trobem. Es prioritza la quantitat de sexe que es té i la quantitat d'erecció que es pot aconseguir. Una societat centrada en el penis com a protagonista autèntic del sexe, una sexualitat masclista, per tant, i aquesta solució és un pegat que no resol realment el que necessitem, que és prendre més consciència de la sexualitat que vivim i no posar medicaments innecessaris quan realment no calen, perquè també tenen conseqüències per la nostra salut.
El punt de vista de la sexòloga Helena Crespi pel matí de Catalunya Ràdio. Altres qüestions ens porten a Àustria. Allà el Partit Conservador obre la porta a negociar un nou govern amb l'extrema dreta. Recordem que els ultres han estat els guanyadors de les últimes eleccions i aquesta obertura a negociar suposa un canvi radical respecte a les posicions que defensaven fins ara.
El nou líder del Partit Conservador, Christian Stocker, justifica el seu apropament als ultres per evitar unes noves eleccions.
Aquest país necessita ja un govern estable. No podem seguir perdent el temps que no tenim fent eleccions o campanyes electorals. Cal encetar la formació d'un nou govern i, com sempre, assumirem la nostra responsabilitat. No ens amagarem.
Aquest dilluns, el líder de l'extrema dreta, Herbert Kickl, ja podria rebre l'encàrrec del president per formar un nou govern.
I el Pròxim Orient es reprenen les negociacions entre Hamas i Israel pels hostatges. Recordem que hi ha un centenar de persones que no han estat alliberades encara de les segrestades per Hamas el 7 d'octubre del 2023. Però, mentrestant, també hi ha una ONG que denuncia que l'exèrcit d'Israel continua detenint persones a Gaza, gazians, amb total impunitat, diu, fins al punt que els familiars no saben on els porten. Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel assegura que no sap res de molts ciutadans gazians desapareguts que van ser vistos per última vegada precisament quan l'exèrcit israelià els detenia. Els familiars viuen un calvari, ho explica la dona de l'Abdelkarim.
Em van dir que havia mort després de 3 mesos i mig d'estar desaparegut. Em van dir que era a la presó d'Ofer, però l'exèrcit israelià ho va negar. Em van dir, no en sabem res.
A l'ONG israeliana Hamoket, que ofereix assistència legal gratuïta a palestins, reben unes 200 trucades diàries relacionades amb la desaparició de persones detingudes. Denuncien que les autoritats no fan prou per obligar l'exèrcit a ser transparent. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un dels noms de les últimes hores, també en l'actualitat internacional, és el d'Edmundo González, el dissident opositor veneçolà. González és avui a Washington, on s'ha de reunir amb Joe Biden. Això mentre els opositors al règim chavista de Nicolás Maduro estan cridats a manifestar-se aquest dijous, just la vigília de la presa de possessió del president, a la qual González també aspira. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
En aquestes darreres hores, via xarxes socials, l'autoproclamat president de Veneçuela, Edmundo González Urrutia, ha demanat als militars veneçolans posar-se al costat, ha dit, del vot popular, que el va designar ell cap d'estat i, per tant, assegura comandant de les Forces Armades a partir del 10 de gener, dia del relleu presidencial a Caracas.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular.
A González Urrutia se l'espera aquest dilluns a Washington per reunions amb diplomàtics de l'Organització d'Estats Americans i també algun alt funcionari de la Casa Blanca. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs sobre aquesta situació, la de Veneçuela, el comentari de la investigadora sènior per Amèrica Llatina del CIDOB, Anna Ayuso.
Contrarrellotge, Edmundo González Urrutia esgota els 4 dies que queden fins la data d'investidura presidencial a Veneçuela, buscant recolzament internacional i envoltat pel misteri de com aconseguirà entrar al país on Maduro ha posat preu de $100,000 al seu cap. El règim, en estat d'alerta, ha augmentat la repressió als dissidents i es fa fort amb el suport de les forces armades. El 10 de gener veurem les cartes i sabrem si comença una transició o si continua la deriva autoritària al país.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la investigadora del CIDOB, Anna Ayuso. Tot això en aquest matí de Reis, a les 8 i 22 minuts d'aquest 6 de gener, matí d'il·lusió per petits i grans, i és que els Reis han passat per moltes cases i han repartit regals per totes les cases del país on s'ha fet bondat. Que els Reis vigilen, ja ho sabem. A Barcelona, els Reis van arribar ahir la tarda per mar i van desfilar per la ciutat enmig d'un espectacle de llum, de música, de ball, que per cert van seguir més de 750.000 persones d'Arc de Torrades.
Milers de persones de totes les edats, infants, joves i gent gran han seguit la cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona, que ha omplert de llum i màgia al centre de la ciutat. Acompanyats de familiars i amics, alguns fins i tot pujats a escales plegables, han pogut saludar i veure de ben a prop amb el seu Gaspar i Baltasar.
Hem vist els patxes, els Reis, l'Estel...
El que m'agrada és Melchor.
S'il·lusiona encara més veure la cara d'emoció de les criatures, no? I llavors fa que tothom poc perdis aquesta il·lusió mai, no?
Sí, els pares s'han portat bé i els nens també.
La desfilada dels Reis d'Orient aquest any ha estat carregada de simbolismes inclusius i d'efemèrides. Des de Barcelona, Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Berta. Les cavalcades, evidentment, han estat a tot el país. A Lleida, per exemple, els Reixos van arribar amb el tren de la Pobla i van recórrer el centre de la ciutat fins a la Paeria. Marta Viana.
També es va viure l'emoció i la màgia a Girona, on els més petits van rebre ses majestats al parc de la Devesa, on s'ha instal·lat el campament reial, i a Tarragona els Reis van desembarcar en vaixell al barri marítim del Serrallo, per on van desfilar amb el seu seguici de patges i ajudants.
Tot això és el que ha donat de si aquesta nit de Reis. Avui, però, ja és 6 de gener, i això, a banda d'obrir i estripar el paper que embolica els regals que han portat ses majestats, també vol dir, Marta, que és el dia del tortell de Reis.
Sí, el Gremi de Pastissers de Barcelona preveu vendre en més d'un milió, una xifra similar a l'any anterior.
Més detalls, Maite Curto.
Carles Boix, de la pastisseria La Palma de Sabadell, ha destacat quins són els més demanats.
El tradicional de sempre i el que més funciona és el de massapà, que és el clàssic de tota la vida, tot i que va entrant amb més força els de nata i trufa, i cada cop també van agafant més força.
Aquest any el preu oscil·la entre els 20 i els 50 euros, depenent de la mida. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs sobretot el que implica el Dia de Reis, afegim-hi ara mateix el comentari d'en Josep Maria Fonalleres.
En un poema de T.S. Eliot, els mags tornen als seus regnes després del viatge i al cap dels anys aboquen aquell episodi des de la buidor dels dies que passen desvagats. Han vist la manifestació d'un prodigi, la meravella que els ha transformat. Cada any nosaltres fem el mateix. No són els regals, no és la il·lusió dels petits, és alguna cosa més. És la revelació d'un missatge pregon que ens aboca a l'infantesa i que també ens interpel·la com a adults.
El comentari d'en Josep Maria Fonalleres. Escoltava el matí de Catalunya Ràdio, i en 5 minuts ens plantarem a 8:45 d'aquest 6 de gener. Atenció també amb això, perquè avui torna a tocar al Liceu aquesta orquestra que opera sota el nom de Hollywood Symphony Orchestra, però que no és la prestigiosa orquestra que té en teoria aquest nom, Marta.
Sí, fa uns dies us avançàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio que desenes de persones del públic dels concerts de bandes sonores de John Williams i Hans Zimmer, que aquesta orquestra interpreta al Liceu, havien posat reclamacions perquè són així. Ja ho sentiu, els assistents no han passat per a l'això, ja que esperaven trobar-se amb la qualitat d'una orquestra de Hollywood, tal com va explicar Marc de la Barrera, un dels assistents del concert del dia de Sant Esteve, en declaracions a aquest programa.
Comença el concert, al cap d'uns minuts de música, i desafinaven totalment, i sobretot un punt àlgid tocant Jurassic Park, que hi havia un solo que el trompetista es va quedar en blanc, allà les notes, i es va quedar tothom al·lucinant.
El mateix concert es va repetir el dia 1 de gener i el públic va sortir igual de desencantat. Aquesta tarda l'orquestra interpretarà bandes sonores de John Williams i Disney després d'arrossegar dies de queixes a les xarxes socials d'assistents indignats pels concerts anteriors. Davant de tota aquesta polèmica, el Liceu al·lega que ells han llogat la sala als organitzadors dels concerts i que no tenen cap poder de decisió, diuen, a nivell artístic. La promotora, per la seva banda, no dona respostes.
Avui a les 10, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem en directe amb un dels músics d'aquesta orquestra. Ja ens ha avançat que treballen en unes condicions tremendament precàries i que pràcticament no assagen, i que quan ho fan no tenen ni partitura. Parlem amb un músic que ens expliqui aquesta situació, perquè fins ara us hem ofert l'altra cara de la moneda. Diguem-ne, els espectadors, com deia la Marta, desencantats i fins i tot enrabiats amb l'actuació d'aquesta orquestra. Insistim, a partir de les 10 parlem amb un dels músics d'aquesta formació, però de moment sentim el comentari del Bernat de Déu.
De concerts com el de cap d'any al Liceu, amb orquestes de pacotilla plenes d'estudiants que actuen quasi de franc, d'instrumentació deficient i d'interpretació espantosa, a Catalunya i a Espanya se'n fan a centenars. Això passa, en primer terme, perquè els músics no gaudim d'un estatut laboral que sigui legalment vinculant i d'obligat compliment. En segon terme, perquè hi ha institucions, també públiques, que primen abans que els lloguin la sala que no pas la qualitat musical del que s'hi serveix. I en tercer lloc, tot això també passa perquè el públic català se'n passa la merda sense protestar i, sobretot, sense interessar-se per la salut laboral dels nostres músics.
Déu-n'hi-do, el comentari de Bernat de Déu. Hem començat parlant del Globus d'Or, continuem parlant de cinema. Perquè ha mort als 80 anys l'actor mexicà Emilio Echeverría, reconegut pel seu paper del Chivo, Amores Perros, aquella emblemàtica pel·lícula de l'Alejandro González Iñárritu, una pel·lícula que va estar nominada als Oscars com a millor pel·lícula estrangera ja fa uns quants anys, l'any 2000.
Echeverría va començar la seva trajectòria com a actor l'any 1978 i va debutar al cinema el 84 amb el curtmetratge Des del cristal con que se mira. Va aparèixer en una vintena de pel·lícules com Babel i Tu mamá también, L'escollit i Mor un altre dia, l'última de Pierce Brosnan com a James Bond. L'actor mexicà també va treballar al teatre i a la televisió.
I ara una mica de música. El mejor de la nueva porque me crían la vieja. Gracias a mami, papi, por todos los honores. Nunca me han visto en la calle ni en los buscando queja. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna. Perquè Bad Bunny ha tret nou àlbum.
Sí, es diu Debí tirar más fotos en un homenatge que ha volgut fer al seu país a Puerto Rico. L'artista torna al reggaeton i al dembow i ho combina amb altres ritmes caribenys com la salsa o els boleros. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón, que fue.
Amb el nou àlbum de Bad Bunny arribarem pràcticament a 8:45. I també amb els esports, o del Serra.
L'oposició a la presidència del Barça demana la dimissió immediata de Joan Laporta i de tota la seva junta directiva. Grups com Sí al Futur o Som un Clam no descarten demanar una moció de censura si l'actual directiva no fa un pas al costat o no se sotmet a una qüestió de confiança. A tot això, el primer equip del Barça se'n va aquest migdia cap a l'Aràbia Saudita amb Dani Olmo i Pau Víctor a l'expedició, on dimecres jugarà l'anada de la Supercopa Espanyola davant l'Atlètic Club. El club presentarà demà un recurs davant el Consell Superior d'Esports, tot esperant que els donin la cautelar i puguin comptar amb els dos jugadors.
Gràcies, Eudald. De seguida més notícies, però cop d'ull a la mobilitat aquest matí. Sílvia Comet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com està la mobilitat ara mateix?
Doncs mira, pel que fa a la xarxa viària catalana, aquesta hora no tenim constància de cap incidència.
I com tenim els trens?
De moment sense retards. Això sí, recordar que des d'ahir hi ha canvis en els horaris de les línies de tren R14, R15 i R17 per les obres del túnel de Roda de Barà. La durada del viatge dels trens de l'R15 s'allarga 5 minuts en sentit Tarragona i 10 minuts cap a Barcelona. Es redueix el nombre de combois de les línies R15 i R17 a les hores de baixa afluència i com a alternativa s'amplien les freqüències d'autobusos que connecten amb Sant Vicenç de Calders. I a l'R14 s'habiliten autobusos llançadora entre Reus i Tarragona.
I a nivell aeri?
El vol Barcelona-Copenhague, que havia d'enlairar-se a les 7:55, va amb força retard. Té previst l'enlairament a 3:45 de la tarda.
Ens passem un minut de 9:15. Encara alguna notícia més amb el Major Roger i l'Anna Ayala. Bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem pel sorteig del nen.
Que serà a les 12 del migdia a Madrid, amb 770 milions d'euros en premis per repartir. Recordem que hi ha tres premis principals. 2 milions d'euros a cada sèrie per al primer, 750.000 euros per al segon, un tercer de 250.000 euros i diversos premis entre els 3.500 i els 400 euros. Els catalans s'han gastat, o ens hem gastat, 103 milions d'euros en el sorteig, és a dir, uns 13 euros per cada ciutadà, una mica menys que la mitjana de l'Estat. És un quart de la despesa del sorteig de Nadal, tot i que en el de Reis hi ha més possibilitat de rascar algun pessic. L'any passat, el primer premi del sorteig de Reis va deixar 20 milions d'euros a Corbera de Llobregat i fa 2 anys es va vendre íntegre a l'Escala, on hi van caure 80 milions.
I premi també per la banca.
Doncs sí, que fins al mes de setembre havia augmentat un 34% els seus beneficis, tant com en tot el 2023, segons llegim a El Periódico. Els beneficis dels bancs espanyols van ser en els primers 9 mesos de l'any de 24.406 milions d'euros. A l'espera que el Banc d'Espanya comptabilitzi l'últim trimestre de l'any, el 2024 s'encamina a tenir el rècord en beneficis de banca des que l'organisme recull les dades fa 32 anys, unes xifres de negoci disparades, aconseguides, entre d'altres, pel preu dels tipus d'interès que el Banc Central Europeu va començar a corregir el juny.
I 93 dies d'espera.
Per visitar l'especialista en un centre sanitari de Barcelona, això frega el temps marcat per llei per les llistes d'espera, fixat en 3 mesos per la primera visita i un mes si la visita és preferent. Per especialitats, n'hi ha que superen el límit legal, per exemple, per ser test a cardiologia, otorrinolaringologia i ginecologia, cal esperar 100 dies. En canvi, segueixen per sota la mitjana oftalmologia, dermatologia, cirurgia general i urologia. Ho explica l'Ara, que també apunta la solució que està treballant el Servei Català de Salut: millorar els protocols i la derivació dels centres d'atenció primària als hospitals.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
el 56.735 de la sèrie 27.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
012, la millor resposta. Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho?
Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Matí de Catalunya Ràdio, ens passem ara mateix, o passen, vaja, 5 minuts de 8:45, moment de les recomanacions del programa per entretenir-nos avui, Dia de Reis. Obrim l'aparador. Perquè és Dia de Reis, això vol dir, entre d'altres coses, dia de molta música, també.
I ens hem trencat tants cops, hem perdut.
Perquè avui actua Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona i presentarà el seu nou disc, La Partida, que és el seu primer àlbum en català, i sonaran temes com aquest que sentim, Serem més forts.
I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Som diferents, ens hem tornat valents.
Concert de Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona. Avui, més coses. Perquè si preferiu aprofitar el matí fora de casa, a Igualada, avui hi trobareu la Fira de Reis.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí han de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un
pit. És tot una tradició que podreu gaudir de manera gratuïta ja a aquesta hora, perquè ha començat a les 8 del matí, fins al migdia, fins al migdia al Passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia. En canvi, si us estimeu més quedar-vos a casa...
Det här är en ny typ av brottslighet som måste få prövas.
De här människorna som ligger bakom sajten, det är ju inga dumskallar.
Aquesta setmana hi ha moltes estrenes a les plataformes. Per exemple, Movistar Plus arriba de Pirat Bay i la pala la Pau Largar ja l'ha vista.
Aquesta setmana Movistar Plus estrena The Pirate Bay, una minissèrie que ens transporta al 2003, quan tres informàtics suecs creen una plataforma d'intercanvi d'arxius per lluitar contra les grans empreses. Així, sense saber-ho, els tres joves iniciaran una revolució d'intercanvi de pel·lícules i música lliurement per internet. The Pirate Bay són només 6 capítols i són a Movistar.
I com cada dilluns acabem amb la recomanació literària de l'Anna Guitart, avui amb una rondalla tradicional, El rei del nas vermell, es diu. L'ha il·lustrat la Lluïsa Jové i l'edita Bibop, un editorial que vincula el vi amb les arts i la creació.
Deixeu-me que avui, que és Dia de Reis, us recomani una rondalla antiga, que això sí, és per adults. I és que el rei del nas vermell el té d'aquest color perquè sempre va borratxo, i així no hi ha qui governi bé. I mira que la seva filla li diu que prou, que ho deixi, que no begui més. Però ell no només no se l'escolta, sinó que ofereix la seva mà a qui li porti el millor vi. Un poc a vergonya, tan divertit com patètic, en els dibuixos fantàstics que n'ha fet la Lluïsa Jové.
Vinga, els esports amb l'Eudald Serra. Què tal, Eudald? Bon dia.
Bon dia.
Diversos grups d'opinió i d'oposició del Barça ja demanen la dimissió immediata de Joan Laporta i de tota la seva junta directiva.
En un comunicat conjunt, organitzacions com Si el Futur o Som un Clam no descarten de demanar una moció de censura si l'actual directiva no fa un pas al costat o bé no se sotmet a una qüestió de confiança. Els grups opositors acusen els dirigents d'arrossegar diverses gestions que afecten negativament la imatge del club, com per exemple l'afer Dani Olmo, Pau Víctor, i consideren que el perjudiquen econòmicament i esportivament. Són declaracions del líder de Si el Futur i excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, a Catalunya Ràdio.
Perquè el cúmul de despropòsits i, sobretot, les senyals i la quantitat de situacions que demostren que el president, i dic el president perquè malgrat tingui una junta directiva, actua de forma molt personalista, no està capacitat per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats que té el Barça, que són moltes.
La Junta Directiva del Barça, de moment, no ha fet cap rèplica davant d'aquest moviment de l'oposició.
I enmig de tot aquest panorama, el primer equip blaugrana se'n va aquest migdia cap a l'Aràbia Saudita, on dimecres ha de jugar la primera semifinal de la Supercopa Espanyola davant l'Atlètic Club de Bilbao.
Tant Dani Olmo com Pau Víctor viatjaran amb la resta de l'expedició blaugrana a l'espera del recurs que demà presentarà el club davant el Consell Superior d'Esports. El Barça espera que els concedeixin la cautelar i puguin comptar amb tots dos jugadors.
Qui encara no viatja cap a l'Aràbia Saudita és el Madrid, que abans aquest vespre ha de jugar el seu partit de setzens de final de la Copa del Rei al camp de la Deportiva Minera de Múrcia.
Vinícius ha viatjat amb l'equip blanc, ja que de moment encara no ha estat sancionat oficialment després de l'expulsió de divendres a Mestalla. Ancelotti espera que no sigui sancionat en cap partit.
Seguimos con la convicción que no era roja, ma era amarilla. Y yo sigo con esto. Entonces, esperamos que no le caigan partidos.
Mentrestant, encara en futbol, a la Lliga F, una cara ben diferent pel Barça. Continua al capdavant de la classificació de forma intractable. Ahir va sumar la 14a victòria en 14 partits després de golejar la Reial Societat a domicili per 0-6.
I en marxa hores d'ara la segona meitat de la segona etapa del Dakar, que va començar ahir i que és, de fet, una de les més llargues d'aquesta edició.
Els pilots han d'acabar de recórrer avui uns 350 quilòmetres més fins a la meta situada a Bixa, a la part occidental d'aquest país.
Última hora de l'etapa, enviat especial de Catalunya Ràdio al Dakar, Dami Aguilar, bon dia.
Bon dia, no tinc bones notícies per a vosaltres. Nani Roma està aturat per un problema mecànic del Ford Raptor. Roma i Aro esperen l'assistència i estan perdent gairebé dues hores. És difícil saber ara mateix si podran continuar o no. Els queden uns 200 quilòmetres fins a aquesta meta. També s'ha hagut d'aturar amb problemes mecànics Isidre Esteve. Pel que fa a Cristina Gutiérrez, tercer pilot oficial d'Àsia, abandona. Això és definitiu. Torna amb el camió d'assistència. Es podrà reenganxar, però quedarà fora de competició. I Carlos Sainz segueix, però perdent l'hora que ja va perdre ahir per aquella volcada. El capdavant de l'etapa, a falta de 50 quilòmetres, i el saudita al Raji. A Moto Rally 2, el sud-africà Michael Docherty lidera l'etapa i al darrere el líder virtual d'aquesta categoria, el ballesà Edgar Canet. I a Rally GP, l'australià Sanders té la situació controlada a mateix.
Gràcies, demà. Fins ara.
Fins ara.
I ara el comentari d'esports d'avui, que ens l'acosta el Xavi Campos.
El cas Olmo ha remogut tant l'ambient ja inestable de mena de l'univers Barça que ha aconseguit posar d'acord la majoria de grups d'oposició de Joan Laporta, si no tots. 10 grups demanen la dimissió del president i ja ensenyen la poteta amb una possible moció de censura. El comunicat, o manifest, digue-li com vulguis, potser és tan oportú com oportunista, parafrasejant la Sònia Gelmà ahir a la nit al Club de la Mitjanit. Em sorprèn que aquest pas hagi arribat abans que es resolgui del tot el cas Olmo, que potser no es resol bé, també és cert. I de la mateixa manera que no sóc ningú per dir-li a cap grup de socis com ha d'actuar, encara menys em veig amb cor de demanar a algú que presenti la dimissió. En tot cas, no crec que Laporta dimiteixi i l'amenaça de moció de censura la veig poc realista. I això que no tinc clar, que el cas Olmo acabi bé per al Barça i per a Laporta.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Unitats o pastu, la xerufla
miseria. La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
112, la millor resposta.
Oi que vosaltres vau acollir un nen durant una temporada?
Sí, va ser una experiència molt maca i enriquidora.
Encara hi ha molts nens i nenes que viuen a centres.
L'acolliment familiar és un acte de generositat que ofereix una alternativa a infants que, per diferents motius, no poden conviure amb la seva família d'origen. A Catalunya hi ha 280 nens i nenes menors de 6 anys que viuen a centres i que, per garantir-ne el benestar i desenvolupament, els caldria trobar una família d'acollida. És per això que ara s'ofereixen més facilitats i suport a les famílies acollidores. El teu gest pot canviar tota una vida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tres quarts de nou, Maiol Roger, hola!
Hola!
Què diuen els altres?
Doncs els altres diuen que ja han arribat els Reis.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat.
I em diràs, ui, però és que aquesta no va dedicada als Reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Mira, tampoc els hi ha dedicat l'himne d'Espanya, però a la cavalcada de Sevilla passava això. La gent, el públic, cantant l'himne d'Espanya, el Lololo, res
el Lololo,
conegut
sí.
Així, mentre passava la Policia Nacional. Recordeu que no és bona idea polititzar els actes amb infants, però si passa la Policia Nacional i se'l canta el Lololo, això és patriotisme, no és política, ja se sap. I també a la cavalcada de Sevilla, casualitat o no, el públic, sí, el públic, els pares i les mares que anaven amb els nens, van cridar això. S'entén clar,
sí,
li dediquen uns improperis, uns exabruptes a Pedro Sánchez, que no estava a la cavalcada, no era un patge reial en aquest cas. Però bueno, escolta, jo, mira... Jo
posat... Però això a la cavalcada dels pares, amb els nens
sí,
a sobre...
Sí, tot això. Mirant
Pedro Sánchez, m'ha gustat la fruta que deia.
Exactament. Vaja. Bueno, escolta, cadascú demana el rei el que vol, no? Posats a cavalcades andaluses, jo prefereixo la de Cádiz. No sé si recordeu que ara fa 3 anys hi desfilaven unes persones disfressades d'os polar i a un dels ossos polars se li va trencar la disfressa de tal manera que anava amb el cap completament tort. I he recuperat la narració que em va fer quedar al surt perquè a mi em fa molt riure.
Mira, ahí están los osos. Uy, el oso que se le ha caído en la cabeza. El oso ha tenido un percance.
El oso perjudicado y los tres osos que no se han... Pues míralo, bueno. El oso está bastante perjudicado.
Es que tu estàs narrant una cavalcada de Reis i trobes un ús així, no saps què fer. I dius, què hi fa un ús polar en una cavalcada de Reis?
Això
també hauríem de revisar. Doncs, i tu em diràs, què hi fan unes vaquetes en una cavalcada de Reis? Al bonic municipi d'Arenes de Sant Pedro, que no sé si l'has visitat, jo mai, van tenir una idea genial, que és posar vaquetes al carrer, i va ser les vaquetes els crits dels nens i els pares i els petards, i què va passar? Que les vaquetes es van escapar i sonava així. Normal somos tontos. Que... Yeah. Per al que és important és que els Reis rebin la carta. Per a Ferral, escolta, el que volem és que el nen pugui donar la carta o el mètode que triï cada nen, com aquest nen que ahir decidia demanar-li directament a crits a Baltasar.
Baltasar!
El patinete! Grota Cuchao! Sí, Grota Cuchao. Espero
jo també.
Que el rei Baltasar hauria portat el patinet, si no, quin disús. I crec que els Reis han arribat a Barcelona tot a Jaume Collboni, Perquè el PP de Barcelona només un vídeo a Instagram amb uns presumptes Reis Mags, i presumptes perquè són actors disfressats, que ho fan molt malament, perquè els Reis Mags no són així. I comença amb els Reis dient... A la plaça Sant Jaume no trobem el nen Jesús.
No encontramos al niño Jesús.
¿Dónde está el niño Jesús?
Ai, quina por. I atenció al cop, perquè aleshores entra una música i una màquina d'escriure que és una mica com es feien abans les coses d'intriga, abans que nascés Crims, diguem-ne.
Sí, exacte.
Aquesta màquina d'escriure, que ja no estem als anys.
No, és expedient X.
I aquí veiem els Reis asseguts, desconsolats, a la plaça Sant Jaume, i apareix, sorpresa, Daniel Cirera, un puntet, només un puntet sobreactuat.
Melchor, Gaspar i Baltasar, però què haces aquí?
Pues què fan aquí? Pues grabar el teu vídeo que estàs fent per les xarxes, de Daniel. I entra el rei Melchor.
Como cada any, hemos venido a adorar al niño Dios, siguiendo la estrella, hasta la plaza San Jaime. Y resulta que no está. Hace 84 años que venimos y no encontramos al niño Jesús.
Aviam, fa 84, fa bastants més anys que sí, venen a Barcelona els Reis, per sort. És veritat que potser fa 50 que no es diu Plaça Sant Jaime, això també ho hauríem de saber, però escolta'm, i aquí Cirera té una resposta.
No lo encontráis porque el alcalde Collboni lo han cerrado dentro del ayuntamiento y hoy que es Día de Reyes está cerrado.
Ah! És que el Nen Jesús està tancat dins l'Ajuntament. És veritat que fa bastants més anys que el Nen Jesús no apareix pel Passebre de Barcelona. Però bueno, escolta, tothom estava de vacances, també els guionistes. Daniel Cirera té una solució.
Pues yo voy a seguir insistiendo. Y si no, os prometo que en el 2027, cuando sea alcalde, volveré a ver un pesebre en la Plaza Sant Jaume para que podáis venir a adorar al Niño Jesús y traerle oro, mirra e incienso.
Clar que sí, Cirera, alcalde 2027. Recordem que els Reis Mags porten regals, però no fan miracles. M'agrada molt al final que els Reis li donen carbó a Cirera perquè li entregui Collboni i llavors Cirera comença a repetir com tot és culpa de Collboni.
Traemos este carbón para que se lo des al alcalde Collboni para ver si el próximo año sí que monta el Belén en la Plaza Sant Jaume.
Me lo dais porque se ha portado mal Collboni al no poner el pesebre en sí. Plaza Sant Jaume.
T'ho acaben de dir. Ja ho hem entès. Ja ho hem entès, en fi. Escolta, bon dia, Reis, a tothom i que us hagin deixat el que més desitjàveu.
Gràcies, Mayol.
Us parla l'home del temps amb noves informacions.
Gore Massip, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què diuen els mapes del temps avui? Com tenim el panorama?
Doncs ens diuen que el Reis aguantarà el dia perquè ens han portat un front de núvols, d'algunes pluges, algun ruixadet que ha caigut de matinada, de mullar el terra i poca cosa més, i ara quedarà un dia doncs, de temps variable, amb núvols més compactes cap al Pirineu, cap a les comarques de Ponent. Aquí es podria reproduir alguna gota, però serà la tarda quan esperem que la precipitació es pugui reactivar. Res, una miqueta, nevades febles cap al Pirineu, amb una cota de neu que baixaria dels 1.500 cap als 1.100 metres, i també aquests ruixats podrien arribar durant la tarda i al vespre cap a les comarques del nord-est, comarques de Girona. La resta, uns núvols més trencats, estones de sol, estones de més núvols, però vaja, amb una temperatura força agradable. Avui no ha glaçat enlloc fora de l'alta muntanya i al migdia molts valors passaran d'aquests 15 graus.
Gori Massi, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Que vagi bé.
Pel que fa a la mobilitat, com tenim les carreteres, Silvia Comet?
Doncs tot tranquil, de moment cap incidència a la xarxa viària catalana.
I els trens?
Tampoc tenim constància de retards.
I a nivell aeri sí que n'hi ha alguna d'incidència, no?
Sí, a banda del vol que comentàvem fa una estona, destinació Copenhague, que s'havia d'enlairar a les 7:50 i s'ha retardat fins a quarts de 4 de la tarda, també van retar el vol de Ryanair amb destinació Brussel·les. Havia de sortir a les 9:40 i l'enlairament es preveu per a 3:45. I el vol de Ryanair cap a Gdansk, a Polònia, que havia de sortir a les 9:50, ajorna l'enlairament a les 11:05.
Vuit minuts i arribarem a les 9. Aquests dies de festes us hem ofert cada dia un conte de Pere Calders, i avui, Dia de Reis, evidentment, no podia ser una excepció. Ricard Ostrell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Freddy. El conte es diu Via Morta i diu: el forense va donar un cop d'ull a les dues ratlles paral·leles, rovellades i cobertes de males herbes. Crispadora paradoxa, digué. Aquesta via ha mort perquè el tren l'ha aixafat de poc.
El matí de Catalunya Ràdio.
Això és com un poble de l'oest americà. Sempre hi ha un que està més boig que l'altre i anem fent així.
És l'oest.
És l'oest.
Sí.
Sant Guim és com un poblat de l'oest. I tots sabem com acaben els forasters en els pobles de l'oest.
El foraster visita Sant Guim de Freixenet, avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Missió Super 3 en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
It's showtime, folks.
Aquest dilluns a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical.
Va ser la Rosie, de Mamma Mia.
S'equivoquen.
La Pam, de Paul Mont, i la Laura, del Temps de Planck.
No vull mentides, li vas dir al metge.
Estic promesa que...
És tot una experta en Sondheim. Ha interpretat i traduït Company i també ha adaptat, entre d'altres, Sweeney Todd, a Little Nell Music i Feliç. Ha treballat amb Degoll de Goma, amb Ricard Reguant, amb Mario Bas, amb Càlix Tapieto, amb Sergio Badrell.
Aquest dilluns, dia de Reis, a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen presencialment el director de Públic, Ferran Espada, i a distància la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el director de La Razón, Paco Maruenda, i la també periodista i politòloga, Estefania Molina.
I de què hem parlat fins ara, Mayol?
Doncs mira, en Ferran he elogiat el seu compromís, el seu sacrifici, el seu esforç per venir presencialment a l'estudi, i ell, amb cara de no t'emocionis tant, m'ha dit, Mayol, tinc guàrdia. Perquè els periodistes fem guàrdies menys dures que les dels doctors, vull dir, esteu operant a cor obert, fent notícies, i clar, ens hem de repartir Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. I Ferran Espada opta per aquesta segona opció.
Sí, depèn del dia, això de tu depèn de la guàrdia,
Tu pots canviar tot un diari, que no és el mateix que operar a cor obert. És que això, els periodistes, perdó, sempre ens queixem molt. Sempre que he estat 12 hores de guàrdia en un jutjat. I, bueno, doncs ja estan a urgències. Ja veuràs el que és una guàrdia.
O sigui, Ferran, d'aquí te'n vas al diari, ara, quan surtis.
Sí, clar. Bueno, avui en dia el diari està tot arreu, diguéssim. Sí. és omnipresent. Sí. Amb un portàtil ja tens el diari. Yeah. Vull dir que sí. Sí, me'n vaig al diari i una estona des de casa, també, no t'enganyaré. Sí. No estaré a la redacció allà...
Han passat els Reis, com a mínim, fer una mica d'homenatge, el que hagin deixat, i tot plegat.
No? La Mila i el Paco no sé si estan de guàrdia avui. Mila?
No, jo porto aquesta nit per fer... Faig la newsletter del País i aquesta nit em toca fer-la perquè demà la rebin els...
Ah, molt bé. I Paco, tu estàs de guàrdia avui?
Sí, jo sí que estic de guàrdia. Sí. Dirigir el diari t'obliga a estar, però encantat. Jo no em queixo mai, no?
Sí, és veritat, no et queixes mai de treballar, eh? No.
Encantat. Sí, sí. A més, la tecnologia ens ho ha fet molt més fàcil.
Sí, exacte. Com
deia el Ferran, ara ho pots fer tranquil·lament. Jo la portada la faig tots els dies des de casa. Durant aquesta etapa, pues, com és normal, fem teletrabajo. Sí. Quasi tots els dies. Sí. I la faig tranquil·lament, tinc dos pantalles aquí davant i és molt còmode. Mm.
I Estefania, tu avui tens altres compromisos o amb nosaltres ja ho tenim?
Jo sempre estic de guàrdia perquè jo soc autònoma.
Aleshores,
els autònoms són servei 24 hores i jo també, com el Paco, a mi em fa feliç treballar. És molt impopular dir-ho, però a mi m'agrada molt treballar, em dedico a una cosa que m'apassiona i jo estic sempre connectada. Sempre llegeixo notícies, sempre participo en programes, faig els meus articles, així que contenta que hi hagi molta feina.
Doncs som-hi amb la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, especial en aquest Dia de Reis. Ara parlem de seguida d'un munt de coses que tenim sobre la taula, però ho dèiem només començar ara fa pràcticament una hora, que avui és d'aquells dies, doncs home, que val la pena deixar també estona de micro als nens i nenes, sobretot per fer una mica per posar el termòmetre, a veure com ha anat aquesta nit de Reis. Abans hem parlat amb l'Aleix, i si hi ha algú que ens vulgui explicar com li ha anat aquest matí de Reis, doncs 93-201-7474, 93-201-7474. De moment podem parlar amb la Joana. Joana, bon dia.
Bon dia.
Quants anys tens, Joana?
6.
Quants?
6.
6 anys, molt bé. Com ha anat el Reis? T'han portat tot el que volies?
Sí.
Què t'han portat? Què t'ha agradat més?
El Lego de veterinària.
El Lego de veterinària?
Sí.
Que vols ser veterinària quan siguis gran?
Sí.
Sí? Que hem dubtat. Què més t'han portat? Explica'ns alguna cosa més, Joana.
Per anar... Unes entrades per anar a Disney on Ice.
Home, molt bé, molt bé. Amb la mare.
Què?
Dic, amb qui aniràs? Amb els pares?
Sí, amb la mare, el pare i el Nil.
Molt bé. Qui és el Nil?
Hola.
Hola.
Soc el Nil... També vull parlar.
Ah, molt bé. Endavant. I a tu què t'han portat, els Reis?
Un futbolín traquero.
Com? Perdó, que no t'entès. Un què?
Torna-ho a dir.
Això, torna-ho a dir, exactament.
Un futbolín.
Ah, un futbolín. Molt bé, molt bé. Que ets futbolero, que t'agrada el futbol.
T'agrada el futbol?
Del Barça.
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Ja està bé, per si hi havia algun dubte. Doncs, escolta, Nil...
La diferència de quins et van.
Com, com?
Ja li trata l'Spiderman.
Ah, de l'Spiderman. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs que vau anar a veure la cavalcada ahir.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu. Adéu. Adéu al Nil i la Joana, que són alguns dels que ens han volgut explicar com que ha donat de si aquest matí de Reis. 93-201-7474, 93-201-7474. Olívia, bon dia.
Hola.
Quants anys tens tu, Olívia?
7.
Tens 7 anys. I has obert tots els regals?
Sí.
I què ens pots explicar? Què t'han portat els Reis?
Un rellotge que marca les hores i té jocs. Sí. I també una nena. I...